Estem al carrer Major, a un local que no fa gaire que és obert, on Pau de Sitges, aquesta ginebra local, ha posat d'alguna manera o ha fet d'això la seva seu. Explica'm un poco què és este local. Porque aquí entramos, vemos este escaparate tan bonito, la botella vuestra de la ginebra, ¿no? Pero ¿qué se hace aquí? Porque hay una mesa muy larga, sillas, ¿qué se hace aquí?
Sí, cada vez que alguien entra hay que explicar un poco, porque claro, la ginebra va, normalmente la gente piensa que es una barra, pero no somos barra, es una combinación de tienda y espacio para talleres. A la entrada del negocio hay todas las cosas alrededor del mundo de Ginebra. Claramente nuestra Ginebra, la Pau de Sitges, London Dry, y después sets de coctelería. Mi mujer Emily elige cosas para la casa también, decoración. También trabajamos con artesanales de Sitges, gente que hacen cerámicos y cosas, siempre un poco en nuestra dirección, con colores que va bien con la botella o el azul del mar, y también tenemos algunas cosas hecho con plumas de pavo real, hecho a mano. Entonces queremos trabajar con artesanales aquí de Sitges y ofrecer sus productos.
Con lo cual, esto no es un bar, aquí no vienes aquí a tomarte, digamos, una ginebra. Aunque sí que hacéis talleres, hacéis workshops, y entiendo que sí que se puede, que en algún momento la gente bebe aquí también, la prueba, ¿eh?
Sí, entonces la segunda parte del lugar, y por eso nos encantó este negocio, pues este espacio, porque hay luz natural del otro lado. Es una tienda bastante larga, de unos, puede ser 20 metros, pero a los dos a la parte más profundo del negocio hay otras ventanas, y en esta parte hacemos también talleres de coctelería, enseñamos el arte de la destilación con pequeños alambiques, hacemos talleres catas, trabajamos con fontanals aquí en Sitges y ellos vienen con quesos. Y nosotros hacemos cócteles de ginebra que van bien con distintos quesos. Y también en el espacio de taller hay talleres sin ginebra por la mañana. Hay clases de español, clases de pintura, clases de Instagram, social media. Trabajamos con otra gente que buscan un lugar para hacer sus talleres. Entonces somos siempre abiertos a utilizar el espacio para otras cosas también.
Un poco al estilo este de coworking, ¿no? Que se lleva ahora a veces. Es decir, la gente puede venir aquí y hacer talleres.
Sí, coworking. Bueno, no puedes venir solamente con laptop y haces tu trabajo, pero es un espacio cooperación entre nosotros y otra gente que hacen talleres, sí.
Y no sé cómo es, si esta idea surgió así o se ha ido creando con el tiempo. Es decir, si cuando visteis este local,
sí,
pensasteis que queríais hacer esto, o de alguna manera, a medida que ha ido pasando el tiempo, habéis ido decidiendo y habéis ido un poco adaptando el negocio.
No, fue siempre la idea de hacer no solamente una tienda, pero un espacio para enseñar cosas con nuestra ginebra. La coctelería es algo que crece un montón en este momento. Hay muchas posibilidades de hacer cosas interesantes. La ginebra es muy versátil, entonces va bien con dulces como chocolate, va bien con ostras, va bien con queso. Entonces también fue nuestra idea de abrir este mundo un poco aquí y enseñar que la ginebra no solamente es gin tonic en la playa, pero son otras cosas que puedes hacer con ella. Y en fin, hemos hablado con algunas otras personas antes de abrir la tienda, y había bastante gente que dicen, oh, yo quiero un espacio para talleres también, yo quiero enseñar hacer la comida de India, yo quiero enseñar cerámicas, y vimos que hay un espacio en el mercado para la gente artesanal de Sitges, para que ellos puedan hacer algo y puedan hacerlo aquí por el centro de Sitges, no es afuera, no es un poco, no hay que ir en coche, puedes, para la gente de Sitges y para los turistas, no tienes que desplazarte y puedes hacer algo en el corazón de Sitges.
Con lo cual, deduzco por lo que me explicas que, por un lado, queréis como explicar y enseñar todo este maridaje de la ginebra con muchos otros productos, ¿no? Más allá del gin tonic, ¿no? Que todos podemos conocer. Y por otro lado, está esta vertiente artesanal, ¿no? Que de alguna manera vosotros fomentáis, de hecho, vuestra ginebra. Recordemos, es un producto de aquí, hecho por vosotros, con hierbas aromáticas del Garraf. Esto se mantiene intacto, ¿eh?
Sí, exactamente. Bueno, sí, para mí fue, porque fue unos 15, 16 meses, hicimos esta entrevista de una yurt en Girona, fuera de Sitges, estuvimos para Navidad, pero sí, hemos empezado la historia con Sitges. ¿Qué podemos hacer aquí en Sitges con ginebra? ¿Qué botánicos hay en el Garraf? ¿Qué podemos conseguir de la zona para que la ginebra tiene este sabor de Sitges? Y bastante gente, cuando huelen la botella, cuando toman, aquí, esa es la otra cosa, aquí como tenemos la tienda, ahora cada persona puede probar sin coste un poco de nuestra ginebra y este ayuda mucho a vender porque la gente también dice, oye, yo estuve en Islandia y hemos conseguido una ginebra artesanal de ahí y no se puede beber, fue horrible, ¿no? Y la gente, si haces un producto premium, a veces no saben si vale la pena. Y aquí puedes ver exactamente si vale la pena, la pena. ¿Te gusta o no? Si te gusta, puedes conseguir una. Y por eso tenemos este lugar.
Explícame un poco hacia dónde queréis evolucionar, porque yo recuerdo en aquella conversación, ¿no?, que hablabais de otros productos, esto me explicabas antes que lo tenéis un poco parado, entiendo que porque está funcionando muy bien Pau da Sitges, ¿no?
Sí, es un poco así, porque estuvimos en una feria en Alemania en octubre que se llama Bar Convent Berlin y es la feria lo más grande para licores en el mundo y tenemos un stand ahí. Y desde este stand ahora tenemos interés de otros países para hacer exportación. Y como Emily y yo, mi mujer Emily y yo, no somos del mundo de licores, es completamente nuevo para nosotros. Entonces cada día es aprender algo de nuevo. ¿Cómo hacemos este? Ahora los italianos quieren la botella, pero en Italia tienes que hacer cosas sobre la botella, de qué está hecha la botella, de qué vidrio, de qué cartón está hecho el cartón. Siempre hay que hacer algo de nuevo. Entonces vimos que mejor de hacer una nueva ginebra este verano, vamos a trabajar un poco más con este y seguramente vamos a salir otras ginebras, pero tardará otras 6-9 meses.
Una de las características de vuestra ginebra es sin duda la estética, ¿no? Esta botella, esta forma, este color, este pavo real, ¿no? Y también la estética un poco del local, ¿eh? ¿Quién de los dos se encarga de esto? ¿Y hasta qué punto es importante para vosotros, ¿eh? Esta estética, esta marca, cuidar tanto esto, ¿no? La imagen.
Sí, no, es muy importante para nosotros. Entre Emily y yo siempre, bueno, hablamos casi solamente de la ginebra ahora. Es desde, bueno, 2-3 años de trabajo antes del lanzamiento. Hemos hablado del nombre, de la estética, de cómo vamos a, qué historia queremos a hablar, de qué vamos a hablar con nuestra ginebra. El hecho que hay un pavo real es una experiencia que tuvimos con un pavo real en Inglaterra el día antes que nació nuestra primera hija. Y después de este, nos encantan los pavos reales.
Cuéntame esta experiencia, por favor. No me lo puedes decir y no contar.
Sí, vale. No, fuimos en un parque que se llama Kew Gardens en Londres. Y ahí había un pavo real. Y a mí me gusta mucho la fotografía y quería que se lleva sus plumas, pero no lo quería hacer. Y de un momento a un otro saltó sobre mi cabeza y lleva sus plumas magníficamente. Y hice una foto de este pavo real con Emily justo al lado, embarazada, como el próximo día había nuestra hija. Y fue un momento muy intenso con la naturaleza. Y después vimos, 13 años después, vimos la escultura del pavo real en el Palau Maricel. Y con este, bueno, vimos que el pavo real es un muy buen símbolo para Sitges. No sabíamos que hay esta frase en español, pavonearse, pero para nosotros fue un momento de, ajá, el pavo, Sitges, la gente con sus plumas en el verano, qué bien símbolo. Y desde este, bueno, Emily hizo un diseño de un pavo real sobre una botella y con este diseño trabajamos con algunos diseñadores. Los últimos diseñadores aquí viven aquí en Sitges, Tiago y una amiga, Sofía, que trabajé con nosotros para hacer que nuestra visión se transforme en esta botella que tenemos ahora.
Claro, es que más allá de la ginebra y del producto en sí, la botella es casi un elemento decorativo, ¿no? Y vosotros aquí también lo enseñáis así, ¿no? Como elemento decorativo. Es decir, al final tú compras una ginebra, ¿no? Sí. Que te la puedes beber y maridar con muchos productos, sí. Pero luego lo que te va a quedar es una botella que te va a decorar, ¿no? Te va a servir para decorar.
Sí, exactamente. La idea es de tener una botella que es tan bonita que no quieres ponerlo en la reciclaje. Esto es otro tema que, bueno, tenemos planes por el futuro, pero la idea también es de llegar al punto que la gente puede quedarse la botella y vienen a la botiga para rellenar con la ginebra. Y esto para que es bien para sustentabilidad y para, bueno, para
es decir, es rellenable, ¿eh? Es decir, la botella
queremos, hasta ahora no, hay posibilidades, tienes que bueno, tenemos que ver con, pero eso es la idea. Y la botella tiene que estar para siempre o puedes poner luces. Tenemos pequeños paquetes de luces que puedes poner en la botella después. La gente dice, oh, yo lo utilicé para agua en la mesa o yo meto flores. Y sí, la idea fue de tener una botella que quieres quedar a casa.
Y ya para acabar, ¿hasta qué punto el nombre Sitges y la marca Sitges ayuda a lanzar un producto y vende, ¿no? Es decir, porque vosotros está claro, Pau de Sitges, entiendo que tuvisteis claro que queríais que apareciera el nombre de Sitges, pues que además aparece grande, ¿eh? Es decir, no está como disimulado. Sí. ¿Hasta qué punto es importante o ha sido importante eso?
Sí, es más el modelo inglés de la ginebra. En Inglaterra hay lugares como Sulcombe, por el sur de Inglaterra, lleva una ginebra preciosa, Sulcombe Gin, y después, bueno, hay más grandes lugares como Edimburgo, Kew Gardens, donde había el pavo real, ellos tienen su ginebra. Es el modelo inglés de ser inspirado por el lugar por donde vives, porque claro, el vino tiene sus lugares, la tierra está muy importante, el whisky es muy importante que queda en los barriques para mucho tiempo, eso es la parte que lleva el sabor, y con la ginebra lo que tienes son los botánicos de donde tú vives. Entonces, si utilizas los botánicos de tu zona, es una historia local y por eso lleva el nombre de donde vives.
Uh-huh. Ya para acabar, desde que empezasteis, ¿qué nivel de producción habéis hecho de Pau de Sitges? Uh-huh.
Vale, entonces ahora estamos planificando para el año que viene, Hemos elegido de hacer unos 10.000 botellas más y así sí, vamos a tener stock y vamos a tener posibilidades de crecer. Entonces, bueno, supongo que en 2 meses vamos a tener esta nueva producción.
Fiestas de salir encamisado, quiero vermut. No me gustan tus bebidas de colores variados, quiero vermut. Los precios de mis problemas los pago con mi salud.
A veure, som al carrer Verge del Pilar, número 8, i hem entrat al Celler Díaz, que això és com... Això era la casa antiga de la teva àvia, eh?
Això era la casa antiga, però després, bueno, jugava a habitacions en aquella època, als anys 70... No, 60 i pico la van comprar. I als 69, 68 i això, jugaven a habitacions. Després d'això, el meu tiet, el Lluís Díaz, li va dir a la seva mare, per què no fem un bar, un restaurant, perquè ells havien treballat a l'hostaleria, i vam fer aquí un restaurant que es deia Cuo Vadis.
Uh-huh. I del Cuo Vadis es va acabar convertint en el Celler Díaz.
I això, sí, el 2015 em diu un pare, diu, escolta'm, tinc aquest, està el local aquell, a veure si vol fer alguna cosa, un projecte, no sé què, no sé quan, i llavors vaig decidir fer un celler. Uh-huh. I el 2015 vam fer l'abril, no, ara no sé si l'abril o el març, mira, justament ara, en aquesta època va ser.
Estàs a punt de fer aniversari. Sí. Clar, el fet curiós és que al final et trobes al mig del poble, no? En un carrer doncs, hi ha bars, hi ha algun establiment, hi ha vivendes i aquí dins hi ha un celler. I aleshores entres aquí dins i és com un altre món, eh? És un celler petit, però clar, tens l'espai aprofitat al màxim, eh?
Home, tenim 112 metres quadrats, d'aquests 112 metres quadrats, com tu has vist, tenim el pati de les damajuanes, que estan allà fora fent la seva maceració a les herbes, tenim l'oficina, un despatx i tota la part de dintre, i clar, i llavors això cada vegada se queda petit en tants productes que estem traient al mercat.
Uh-huh. Perquè anem a això, tants productes, és que aquest celler és un celler prolífic, perquè clar, hem parlat amb tu altres vegades pels vermuts, no? Pel cap de grills, pel maladona, però és que acabo de treure un nou producte, i en aquest cas no és vermut.
No, en aquest cas és el començament del començament. Quan van començar, nosaltres el que feien eren ensamblatges de diferents tipus de raïm i, bueno, i això és el que hem tornat a recuperar i l'hem donat un impuls amb una marca molt xula que, bueno, que es diu Aiguadols. No? Això va ser una idea de mon pare que volia, diu, mira, la marca Aiguadols li agradava i volia un vi blanc. I fa l'any passat vaig recuperar aquesta idea i vaig dir, hòstia, doncs podíem fer un vi blanc, com havia pensat mon pare ja no està clar, i llavors ho posarem en marxa. I bueno, van començar a pensar-ho l'any passat, però la primera ampolla fa relativament un mes que s'acaba de posar, no fa gaire, o sigui, 2 setmanes, no ho sé ja, perquè jo ja perdo el temps, ja no sé, la qüestió del temps m'he perdut una mica.
Per tant, està poc al mercat, ara aquí està ple ara mateix de vins Aiguadols, explica una mica què és aquest vi, què és el que degustarà la gent quan provi Aiguadols.
Bueno, aquest vi és un vi blanc que neix aquí justament aquí a Valpineda, a la part de Sant Pere de Ribes, perquè clar, vinyes aquí no n'hi ha. I llavors hem fet una tirada de 2.700 i pico ampolles. L'ampolla està pintada, hem mandat a fer un disseny que fa també una noia d'aquí que es diu Mercè, de la tecla gràfica, ha fet el disseny. I llavors l'hem donat aquesta frescura, no? Amb aquests colors que són de Sitges, identifiquen a Sitges, que és el blanc i el blau, no? De blau Sitges. I bueno, hem fet per això un copatge, no? Dels raïms que tenim aquí a la vora, d'ahir de Valpineda, que és de la finca Campallès, on al final els alimentem, i hem fet un xarel·lo 50%, 50% de xardoner. ¿Vale? Con lo cual busquem un vi que sigui fàcil de beure, agradable, que sigui molt aromàtic i que sigui sec a la vegada. I bueno, molt amb aquesta època de l'any.
I aquest vi, deies abans, no? He recuperat una idea que ja el meu pare en el seu moment em va proposar, no? I l'hem decidit recuperar. Però no sé si també és fruit d'alguna demanda, és a dir, si d'alguna manera vosaltres també, és a dir, si els productes neixen única i exclusivament per un interès teu, personal, de doncs vull fer això perquè a mi m'agrada, o també hi ha com un estudi de demanda, un estudi de mercat, de dir, doncs, escolta, els vins blancs funcionen, és un producte que té tirada, vaig a veure si puc fer un.
Bueno, jo no sóc molt d'estudi de mercat, el mercat ja me diu més o menys al final el que vol, no? Jo el que faig, vaig creant productes i agenço el mercat. Faig una mica d'investigació a través de lo que després es retorna, no? De que al final, si aquell projecte funciona, continuarem fent aquest projecte, però bueno, jo crec que funcionarà perquè bueno, estem a Sitges, Sitges és un destí vacacional, no? Amb el qual de temporada, i al final amb el temps em influeix, i aquells vins blancs que són d'aquí del Penedès, no? Pues també són fàcils de veure i la gent, bueno, busca algo fresc, no? No vol.
Bueno. Clar, i entenc que amb l'afegit, no? Amb el valor afegit de que està fet aquí, no? Amb producte d'aquí, que entenc que això és d'alguna manera el vostre segell, no? És a dir, és producte fet a casa, que això entenc que sempre és un valor afegit. I si ets de fora i t'ho expliquen, no? Doncs hi ha sempre aquella curiositat de dir, ostres, doncs anem a provar aquest vi que està fet aquí, no?
Bueno, això és el que anem buscant, no? Busquem aquesta sinergia, no? De fer el producte des d'aquí, al final, des de que surti d'aquí, i bueno, per això és el tema de posar aquest nom també que siguin d'aquí, no? Bueno, és un poc això.
On el podrem trobar, aquest vi?
Bueno, aquest vi el podeu trobar, ara mateix el podeu trobar al Rebost de la Pastisseria, allà al mercat, també el teniu al Massó. Espera, perquè me'n perdo ja, a vegades tinc tants clients a tot arreu de Catalunya que al final ja no sé ni on està cada cosa.
Però a Sitges per descomptat, però més enllà de Sitges també?
Sí, el podem trobar a Castelldefels, el tenim al Celler Vallès, el tenim a Barcelona també, a Vinos Barcelona, que més també el tenim a Terrassa, el tenim a Sant Cugat, bueno.
D'acord, i l'experiència que et diu, per exemple, l'experiència amb els vermuts, no? Per exemple, que entenc que també els teniu fora de Sitges, funcionen, agraden? Què et diuen?
Home, porto 7 anys, suposo que funcionen, si no, ja ho he plegat. No, sí, diuen que les agrada el producte, al final, bueno, és una inversió que hem fet durant bastant temps, ara justament és el que estàvem parlant, no? Farem 7 anys des que van treure la primera ampolla, i més o menys d'aquest celler ja han sortit 100.000 ampolles, podem dir, eh? O sigui, no ho sé, ara no te sé dir si és 100.000 una o 100.000 dos, però que han sortit 100.000 ampolles, ja han sortit d'aquí.
D'aquí tu no va dir, eh? Fa 7 anys, que 7 anys després haurien sortit 100.000 ampolles, és que són moltes ampolles, d'aquest celler, que és això, eh? És com entrar en una antiga casa, això, eh? En un antic, no? És una, té aquesta cosa, no? Respira aquesta cosa com d'abans, no?
Sí, bueno, això respira història, no? És la història de la meva família, des dels anys 60, bueno, la meva família no, la meva família porta aquí bastant més temps, però que respira història. Tu entres a aquesta casa i és tota una història. I al final és com el diuen aquella denominació dels vins de garatge, no? Els vins de garatge neixen en un garatge, no? I hi ha cellers, no ni aquí, tant a la vora de la costa, però sí que més cap a l'interior, que neixen en un garatge. I al final els grans projectes neixen en un garatge.
Però la idea és que això creixi, perquè clar, si creixes molt, aquí no hi caps, eh?
Sí, la idea és que continuï creixent, no? Tenim més projectes. Tenim, com t'he comentat, el Mas d'en Giri, serà un projecte nou. Segurament serà un altre vi, això sí que és veritat. Encara he de decidir quin tipus de vi. I després tenim la marca Balmins, que la marca Balmins l'havíem registrat per fer una cosa, però no va acabar de sortir el que volíem fer, i llavors no te vull dir, perquè no vull adelantar amb aquell projecte. Potser serà un vi o potser serà un altre tipus de cosa, de producte, que no en tinc al portafoli.
D'acord, és un producte nou encara, eh?
Sí, podia ser que sí. Podia
per tant, no pares, eh? És a dir, no pares de crear, de pensar, i no sé si que d'alguna manera aquesta és la part de l'èxit, no? I se't veu que desprens il·lusió, no? Que realment se't veu que t'agrada molt el que fas, i no sé si això és com clau de l'èxit, no? Per mantenir-se.
Bueno, s'ha d'innovar al final i has de fer sempre una tormenta d'idees, no?, que li diuen, i al final intentar treure productes nous també per donar coses noves també als teus clients, i que això, bueno, vagi també rulant, no? I és una manera de fer, una manera de pensar, una manera de viure, no? Al final no parar, o sigui, si te pares al final estàs.
Clar, però i com ho porten al veïnatge? Perquè al final, Clar, és a dir, òbviament hi haurà molta gent que pot treballar doncs, fent aquest tipus de producte, no? Però no hi ha tanta gent al món que tingui un celler en un carrer tan cèntric, en una vila, amb aquesta història, no? I que no pari de treure productes nous, ja siguin vermuts, ja siguin vins... Una mica què et diu l'entorn i si tu ho vius com si realment et sents d'alguna manera com diferent, no? A la resta?
No, jo no me sento diferent, jo faig el que m'agrada directament, per mi no és una feina, és el que m'agrada. Llavors, clar, això al final és diferent, no? Potser potser algun dia no ho podré fer, però de moment, mentre que pugui fer, pues intentaré fer tot allò que m'agradi.
Creus que si no fos a Sitges, o si, és a dir, si la marca Sitges no estigués darrere d'alguna manera de tots els teus productes, aquest valor afegit, creus que ho haguessis pogut fer? És a dir, fins a quin punt... Sitges, el municipi, aquest entorn, aquest espai, permet o ajuda a tirar endavant aquest tipus de productes, no?
Està clar. La marca Sitges també ajuda, no? I al final, és tot una mica, no? Al final, clar, la teva família ha nascut aquí, el teu besavi reparava barques allà sota de l'església, i aquesta vinculació de la meva família i d'on te viuen i de la marca Sitges, pues al final és el que jo faig, no? És res més que això. Jo al final creo un producte i intento transmetre tota aquesta història dintre d'aquell producte i que arribi al client i que, bueno, i que ho valori ell, si li agrada o no li agrada, que al final això és molt, molt objectiu.
Maricetta torna amb resso e bocca rossa e non torna io. O il sole giallo, 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 si vira che la riporta ancella. Ca combo grana saglia, 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 e tanta tanto bene calle voglia, perciò ricorda ancella che lo è sole giallo.
Bé, som a Sitges ara, però bé podríem estar a Itàlia, perquè el producte del que parlarem ara és com molt italià, tot i que alhora és molt sitgetà, Marc? Ens vens a presentar aquest limoncello i aquesta crema de limoncello feta a Sitges d'alguna manera, o amb aquest origen sitgetà, però alhora també italià, no?
Sí, així és. El que és la recepta és tradicional, la família és totalment, bueno, és tota italiana, és del 1949, però el producte és tot de proximitat. Igual molta part de la família, potser més coneguda per les gelateries Olivier, també situades aquí a Sitges, doncs és una miqueta, en comptes dels gelats, amb aquesta recepta del licor, en aquest cas limoncello i crema de limoncello.
Uh-huh. I en quin moment comença aquest projecte? Com decideixes? No sé, ara ho comentaves, no? La família Olivier, aquí Sitges tots la coneixem pel tema dels gelats, no? Ara estàs introduint des de fa un temps també aquest producte que és el limoncello. En quin moment tu dius, jo deixaré estar els gelats, que se n'ocupi l'altre vessant de la família, no? I vaig a provar de fer aquest licor que també és tan característic, no? D'Itàlia.
De fet, vaig començar ja amb el projecte decidit el 2018, aproximadament. A mi m'ho va ensenyar a fer mon pare, jo seguia una miqueta el que és la tradició. Tot i així, haig d'afegir a comentar que jo sóc enginyer del món d'automoció, o sigui, un món totalment diferent. Vaig tancar, bueno, uns projectes, una competició amb la que estava en aquell moment, i ara sí, em centro el 100% amb el que és la petita empresa d'elaboració d'aquests licors.
Uh-huh. Escolta, això m'ho has d'explicar. Què fa un enginyer d'automoció fent limoncello i aparcant d'alguna manera la seva feina, no?, el seu ofici que havia estat fins ara i dedicar-se doncs, a això, no?, d'alguna manera a produir un producte amb una recepta artesanal que li ve de la família. Clar, són mons que no tenen res a veure l'un amb l'altre, no?
És totalment diferent. Però sí que és un producte, un projecte quasi més personal que professional. Llavors aquest d'aquí crec que és l'aspecte que a mi em va fer canviar pràcticament d'un dia per l'altre. Al principi era un hobby com molts altres projectes, però veient els bons resultats o els feedbacks que teníem d'amics, de coneguts que ho tastaven, doncs amb un bon producte i tota la història que té al darrere, doncs endavant, no hi ha una altra.
Explica'm aquesta història al darrere. Dius, és un projecte molt personal, no? Què és el que t'aporta? És a dir, per què arrencar aquest projecte tan personal, no? Que hi ha tota una història familiar al darrere, la d'alguna manera preservar, mantenir, conservar una recepta, no? De fa tants anys. Per què? Què hi ha darrere? Quina història hi ha aquí al darrere?
Al darrere hi ha el que és la història de mon avi, bàsicament. Jo malauradament no el vaig arribar a conèixer, però sí el conec força pel fet de tot el que m'explica mon pare, ma tieta quan vaig allà a Itàlia, que ella encara hi viu allà, i la recepta és del 1949 i és una miqueta la filosofia o metodologia, o sigui, tal qual ho feia ell, ho faig jo, sense maquinària, sense dipòsits grans d'acer inoxidable, reindustrial. Són uns quants mesos el que porta a fer la recepta, però al final és intentar portar un producte d'abans a avui dia. Inclús el que és la marca és G. Olivier, és Giovanni Battista Olivier, i és la seva cara, per dir-ho. O sigui, la marca del producte és així. I té petits detalls com l'escut de la família, a una firma seva, les muntanyes que surten són una zona, una part de les Dolomites, que són unes muntanyes com més emblemàtiques d'allà, dels Alps italians, que podria ser d'aquí prop Montserrat o els Pirineus, però no, el ser origen d'allà, doncs, a portar tot lo d'allà.
I què et va marcar en aquesta història? Perquè estàs parlant d'un avi que no vas conèixer, no? Que d'alguna manera has conegut a través de les històries que t'explicaven, doncs, el teu pare, la teva tieta, però et va marcar, no? D'alguna manera et va marcar aquesta història, no? Què creus que és el que et va marcar? O què és allò que et va fer, d'alguna manera, com un pessic, no? Al cor, que va dir, ostres, jo vull continuar fent el que feia el meu avi.
El que em va marcar, o de les coses que més em marca, és que la gent que el va conèixer amb ell i em coneix a mi, em diuen que m'assemblo més amb ell que amb un pare. I així, per personalitat, inclús físicament, em veient fotos d'anys enrere, coses en comú, com la passió pels animals o la natura, i després que ell va tenir una vida força complicada, no? Filla molt humil, ell va estar a la Segona Guerra Mundial, després va tenir que treballar a la mina, que en aquells anys i la mina doncs, va ser una miqueta els últims anys, i tot de anècdotes m'expliquen, històries, que és com que d'alguna manera el vull conèixer més o mantenir-lo... Mm-hmm.
És una manera també com d'homenatjar-lo, no? Entenc que fer mantenir, no? O continuar preservada doncs, la seva recepta, la seva feina, és una manera d'homenatjar-lo, però ara també és la teva forma de vida.
Totalment. O sigui, ha passat de la recepta al que serà el hobby o recepta familiar a la meva feina avui dia i en projecte també de, a partir de tot el que he après en tot aquest temps, d'anar ampliant una miqueta, donar el meu toc ara. O sigui, aquest d'aquí és la recepta de mon avi, d'aquí no es canviarà res, ni la marca ni la recepta, res, però ara he intentat portar jo tot el que m'ha portat aquesta experiència, doncs, nous licors, nous productes, nous projectes.
Explica'm què és el limoncello, perquè aquella gent que no ho conegui, no? Queda clar que estem parlant d'un licor que té a veure amb la llimona, no? Però explica'm què és el limoncello.
Limoncello és un licor de llimona, com comentaves, que és originari del sud d'Itàlia, a Costa Amalfitana, Sorrento, no està ben bé clar la zona exacta, però està clar que és del sud d'Itàlia, que bàsicament tracta d'una maceració de la pell de llimona que es mescla o rebaixa amb un tipus d'almíbar. No és més bé un almíbar, però és una base amb aigua i sucre. Llavors se creix un repòs, un filtratge i uns detalls, diguéssim, per al final portar cadascú el seu producte diferent, no? Amb els seus tocs.
Entenc que el teu avi el feia a casa com que entenc que deuria ser quelcom més o menys normal en aquella època, no? La gent es produïa el seu limoncello, no? El seu licor ho feien a casa com tants altres productes, no? Que s'ho feien a casa seva. Però quina evolució ha tingut aquest producte des d'aleshores? I no sé si en el sud d'Itàlia és un producte que encara es pren amb molta assiduïtat, més que aquí, com una mica evolucionat aquest producte?
Ja es manté bastant com era abans, és a dir, moltes cases i restaurants fan els seus licors, al sud d'Itàlia és originari el limoncello, al nord més conegut la grappa.
Bé, és aquesta una manera com la història, no? D'un producte que sorgeix d'una manera molt artesanal, no? Que d'alguna manera es professionalitza o s'acaba convertint en un producte, diguem, de més gran quantitat, no? Que arriba aquí, però ara es produeix diferent i es consumeix diferent això aquí. No sé fins a quin punt tu saps què arrisques quan et poses a fer un producte que al sud d'Itàlia, o que a Itàlia en concret, té molta sortida, és molt conegut, tothom el coneix, i aquí potser igual no tant, no? En quin punt de risc creus que fas aquí o que tens aquí?
Aquí el punt de risc és una miqueta la cultura que s'ha generat amb el producte. Moltíssima gent el coneix com a limoncello, és el xarrup o el xupito després d'un dinar o un sopar, i prou. Una miqueta la meva idea o el que vull aportar és que no és només un licor per xupito, que ja serveix perquè és totalment digestiu, però té força més joc. Intentar disfrutar més i donar-li més valor a un producte artesà, que és el que no deixa de ser.
Perquè com es pren allà el limoncello i quan es pren?
Allà es pren tot el dia. No, principalment és després de dinar com a digestiu, però si juguen més o els agrada més disfrutar del producte, no és un xupito i ja, sinó allarguen, fan sobre taula, moments familiars, on xerren, on juguen a jocs de carta, on toquen la guitarra, és l'estona el que aporta, o sigui, és com que un imant.
Forma part d'alguna manera d'una manera de socialitzar, no? És a dir, entenc que forma part de la vida social.
Sí, correcte. Llavors, per aquesta part de socialitzar i el que vull aportar jo, m'agradaria, per disfrutar més del producte, és, jo aporto unes propostes molt fàcils de fer, sense productes importats ni res raro, algo que qualsevol pot fer a casa, i es fa la mescla, o sigui, intentar aprofitar aquest sobretaula. Les propostes és el limoncello amb tònica i la crema de limoncello amb cafè, o sigui, algo molt fàcil de fer, que aquí no és gaire conegut, són mescles o combinacions que agraden, i llavors intentar aprofitar aquest plus que ja sortim del xupito a socialitzar i passar una estona doncs, coneguts, amb família, amb...
Perquè d'alguna manera, tal com ho expliques, és com que són productes que et transporten això, no? A una conversa, a una sobretaula, estar amb amics, amb famílies, no? A riures, a xerrades, tranquil·les, pausades, no? No sé si una mica és això el que associes a aquest producte, no? No tant a, igual a altres productes similars, no? No tant a festa, ballar o loco, sinó a una cosa més pausada, de compartir, no? D'estar tu amb tu, no? Persones allò en contacte.
Sí, de fet, tinc una anècdota. Amb una fira va venir un napolità a tastar el limoncello, amb mica amb prejudicis al principi. Clar, un limoncello que no és italià i de família que ve del nord, sent del sud, i va tastar el limoncello i es va ficar a plorar perquè li va recordar quan era petit a la seva mare que el feia i la família, els records que tenia d'allà, i clar, que un producte amb un desconegut, perquè no ens coneixem de res, et transmeteixi aquests sentiments, emocions, home, tan mal fet no estarà. Doncs.
És difícil fer limoncello? Costa molt? Quant de temps es tarda, aproximadament?
Jo trigo 3 mesos, aproximadament. No és que sigui complicat, com he dit, no requereixo de maquinària complexa ni res. El que sí és tècnica i pràctica, com tot. Hi ha, per exemple, a l'hora de pelar les llimones, hi ha certes maneres de pelar llimona, proporcions, temps, condicions amb la que ha d'estar macerant. Bueno, són petits detalls que al final un producte molt fàcil, que en veritat és relativament fàcil de fer, doncs li dona aquest punt més intens, més diferenciador, que algú qualsevol pot tastar un limoncello més estandarditzat o tastar aquest d'aquí, no perquè el faci jo, però bueno, té la seva final darrere, i notar la diferència de jo prefereixo aquest perquè es nota natural, és molt intens, no és pla, és a dir, un cop te'l prens té molt de postgust, tant nasal com vocal, està molt ben equilibrat, són 30 graus de graduació alcohòlica, però l'alcohol pràcticament no es nota, i bueno, són petits detalls que al final li van afegint valor.
Ara que explicaves tot això, clar, amb tot aquest llenguatge tècnic, no sé si t'has hagut de formar o ha estat tot un procés d'autodidacte i d'alguna manera de coneixement de la recepta familiar.
Autodidacte quasi el 100%. Jo des de sempre, bueno, m'ha agradat aprendre del que vull aprendre, per dir. Soc molt curiós i després de llegir llibres, provar altres licors, provar 50 limoncellos per lo menos que hi ha al mercat, anar-me formant, però al final és autodidacta. Giallo, 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 vorria
saber a tosta aquella maricetta bocca rossa. Un limoncello que d'alguna manera ve d'Itàlia, no? D'aquesta recepta familiar, però que d'altra banda té aquest segell sitgetà, no? És a dir, que entenc que també hi has volgut afegir aquest valor, no? Al fet de la marca Sitges.
Correcte. Bueno, jo sóc de Sitges. Volia donar-li aquesta relació de bueno, per aquest producte ve d'allà, jo sóc d'aquí, i és donar-li una miqueta la imatge, a donar, no ben bé a conèixer, però a portar aquesta relació, que de fet vaig afegir el hashtag, que no sé fins que podràs fer servir, pel poble d'un sitgetà, no? Que és una miqueta la descripció que tindria aquest producte.
Uh-huh. I de fet a l'etiquetatge, no? Es veu la punta, no? Per tant, d'alguna manera és evident, no? Aquest marcatge sitgetà. Entenc que ara l'estàs distribuint per aquí, o el distribueixes per Sitges a diferents establiments. Què tal està anant això? I no sé si t'està costant molt introduir-lo en el sentit aquest, que potser no és un producte al que estem aquí tan acostumats, o tenim una forma d'aprendre el que no és tant la que tu fomentes.
Ha tingut molt bon resultat. De fet, l'estiu passat vam fer una tirada no gaire gran, però bueno, i ara estem ja per la segona, o sigui, bé, els resultats van complint on...
Les expectatives, sí, perquè estem parlant de tirades a quantes ampolles?
Entre al voltant de les 500, o sigui, són relativament poques ampolles, però bueno, per una empresa, o jo, en aquest
cas... Dir, clar, una empresa que ets tu sol, no?
Sí, que m'encarrego d'anar a buscar la llimona, faig el producte, etiqueta, embotellar, de fet el disseny gràfic de l'etiqueta l'he fet jo també, ficar els logos dels taps de fusta, és totalment artesà, totalment, sí, sí.
Sí, sí, és aquest valor artesanal, no? Que d'alguna manera també és el que ens porta, o el que ens obre la curiositat als que no coneixem, no? Que és un producte totalment artesanal, fet per un sitgetà amb arrels italianes, no? Que comença, entenc, amb una producció petita. Deies que de moment la distribució t'està funcionant bé, no? Que entenc que el retorn que et diuen, doncs, els establiments també és positiu, que no sé si també aquí has de fer una mica com de pedagogia, no? D'explicar una mica als establiments, escolta'm, intenteu, no? Que el prenguin d'aquesta manera, d'aquesta altra?
Jo, sí, normalment explico. Inclús quan vaig a fer les demos, faig mostracions, i et porto una miqueta de tònica i cafè, com comentava abans, i mentre explico el producte, la història que té al darrere, com el faig, qualsevol dubte que pugui haver-hi, doncs donar també l'opció de degustar i mostrar que el producte és diferenciador del que hi ha al mercat, ja sigui sol, o sigui, amb les propostes o amb aquests combinats. Sí que li dono pes a sortir del xupito, o sigui, és una mica, jo ho dic, no és un limoncello per xupito, sinó és un limoncello per fer sobre taula, per degustar, si el vols sol, amb gel o sense gel, cap problema, però sortir de l'estàndard de dinar, xupito i me voy.
Sí, sí, que no és per veure allò d'una glopada i prou, que l'hem de saborejar, no? I gaudir-lo, doncs això, si és amb família, amb amics, amb una taula, compartint, no? Riure's, conversa, doncs entenc que molt millor, no? I aquesta com vessant social, no? Que també és molt italià, això, no?
Sí, és totalment italià. De fet, allà triga més o estàs més estona de sobre taula que el dinar en si. Que com bo grana saglia, 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 è tanta tanto bene che la voglia, perciò ricorda cella che lo è sole giallo. Combo grana saglia, 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 e tanta tanto bene che la voglia, perciò ricorda ancella che lo è sole giallo, o è sole giallo, 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 giallo.